de la UNESCO i de la humanitat.
Són les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. El dia amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Ens atem aquesta tercera i ja darrera hora de programa, recordant ben pendents del que és, sens dubte, un dels temes del dia, aquesta compareixença, aquest Consell de Ministres extraordinari en què Pedro Sánchez anuncia les mesures per pal·liar aquesta crisi per mort de la guerra. Un Consell de Ministres que s'ha vist retardat. Just, de fet, en aquesta hora estava previst que sigui l'hora en què Pedro Sánchez compareixia davant dels mitjans de comunicació, però tot això s'ha retardat per un conflicte entre els ministres de Sumar, Joana.
Efectivament, Marta, i podríem dir que aquest Consell de Ministres del Govern encara no ha començat. Ho havia de fer a les 9 i mitja, són les 11 i 5 minuts, encara no ha començat, precisament perquè s'ha produït aquesta negativa dels membres dels ministres de Sumar, que se queixen que el decret deixa fora la pròrroga dels contractes de lloguer i també les mesures de controls dels marges empresarials. Fonts dels socis minoritaris de la coalició han explicat que el Consell encara no ha començat i que es continua negociant amb el PSOE per intentar incloure aquestes dues iniciatives en el TEP. Per tant, a hores d'ara no ha començat aquest Consell de Ministres que estava previst que ho fes a les 9 i mitja, per tant, tampoc a les 11 poden dir que escoltarem la compareixença de Pedro Sánchez. De moment, no hi ha acord i s'espera que s'intenti arribar a aquest acord entre les dues formacions.
Perquè recordem, el punt de conflicte és l'habitatge. Altres mesures sí que sembla que es tiraran cap endavant, la que hem anunciat ja a primera hora, que era la reducció de l'IVA del preu de la benzina, se contemplen possibles mesures dins el preu de l'electricitat, gas, que recordem que es preveuen pujades fortes a partir de la setmana que ve, però el punt de conflicte, habitatge.
Bàsicament reclamen al PSOE que incorpori el paquet anticrisi aquesta pròrroga dels contractes de lloguer i també mesures de control en els marges empresarials. També abans en parlàvem amb Cristina Borrallo. Això és el que demana Sumar i sense aquesta possibilitat o sense aquestes dues coses incloses en aquest paquet de mesures no arribaran a un acord amb el PSOE.
Per tant, no podem retransmetre aquesta compareixença perquè no se produeix i tot és retard, com anunciava Joana Maroto. Però sí podem dir o confirmar altres qüestions, com per exemple que sí, que la primavera ha arribat, que avui és un dia important, és un dia d'inici d'estació, comença oficialment, no just ara, encara manquen unes horetes, a les 3:46 de l'hora baixa, coincidint amb l'equinoci de primavera, el moment en el que el dia i la nit tenen pràcticament la mateixa durada.
Sí, a partir d'aquest instant els dies s'aniran allargant una miqueta més, fins al solstici d'estiu, amb més hores de llum i una pujada gradual i paulatina de les temperatures. Segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, la primavera d'enguany del 2026 a Espanya té moltes probabilitats de ser més càlida del que és habitual, especialment a zones com la nostra, la Mediterrània, i aquí a les Illes Balears.
Pel que fa a les precipitacions, no hi ha una tendència clara, podrien situar-se dins la normalitat, tot i que amb episodis d'inestabilitat, sobretot a l'inici d'aquesta estació. Però qui ens podrà explicar bé com serà aquesta primavera és Jorge Rodríguez, portavoz de la EMET, a qui ja podem saludar. Jorge, molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
Encantats de saludar-te i te volien demanar quines són i seran les característiques principals d'aquest equinoci de primavera i com es percep aquí a les Balears.
Bueno, pues este equinoccio de primavera representa justo el momento en el que nuestro planeta está iluminado exactamente por la mitad, ¿no? Es como si, de hecho, hoy veíamos una imagen de satélite muy bonita en la que se veía perfectamente la mitad del planeta iluminado y la otra mitad en penumbra. Y bueno, pues es el momento en el que se igualan el día y la noche, como mencionabas, y a partir de ahora, de este momento, de este día de hoy tan importante, pues empezaremos a ver cómo se van alargando los días y se van reduciendo las noches. Entonces, con respecto a la meteorología, pues esto va a implicar el ascenso de las temperaturas y que poco a poco pues dejemos de ver esas borrascas atlánticas que tanto nos han afectado durante el invierno.
En Jorge deia abans, en Xisco, que notaríem d'entrada, a principi d'aquesta primavera, canvis bruscos de temps. Què podem esperar d'aquestes primeres setmanes? Que, a més, recordem que d'aquí no res ja tenim Setmana Santa a tocar. Què podem esperar, meteorològicament parlant, d'aquest inici de la primavera?
Pues sí que parece que la primavera será más cálida de lo habitual, como mencionabais, pero hemos de ser pacientes y debemos esperarnos unas 2-3 semanas porque parece que las próximas semanas vamos a tener precipitaciones y además parece que vienen episodios de frío juntándose justo con el inicio de la Semana Santa, por lo que bueno, pues vamos a tener algo de mal tiempo y tendremos que esperar para que se produzcan estos ascensos de la temperatura tan característicos de la primavera.
Jorge, és per aquesta borrasca Terís que s'ha anunciat a diversos indrets de la península o a nosaltres no mos toca?
No, de momento no vamos a sufrir la influencia de Terés, está afectando sobre todo a Canarias, al suroeste peninsular, pero aquí de momento pues nos libramos. Vamos a tener un fin de semana que podríamos tener alguna precipitación, pero débil y aislada, y sobre todo pues el domingo será un día perfecto para hacer actividades en el aire libre.
Clar, Jorge, que de vegades passa. Hi ha indicis d'episodis extrems com onades de calor primerenques o tempestes intenses? Ho dic perquè això ja estem com una mica acostumats aquí a Balears, a que això passi.
Sí, de hecho, bueno, pues estos indicios de que tenemos de que la primavera será cálida con este inicio que prevemos que será ligeramente frío, incluso podríamos tener algún episodio un poco más frío, está asociado a estas olas de calor temprana que podrían ocurrir a partir de finales de mayo y principios de junio.
I Jorge, tot això creus que està relacionat, o que ja poden dir que està relacionat directament amb el canvi climàtic, aquestes temperatures més càlides, però aquests episodis com a més contundents, més bruscos, aquests episodis extrems que comentava en Xisco, tot això és conseqüència i causa d'aquest canvi climàtic ja?
Bueno, hemos de diferenciar la meteorología de la climatología. La climatología está normalmente referida a grandes periodos de tiempo, mientras que la meteorología es lo que ocurre en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, sí que puede haber fenómenos extremos que sean más que ocurran fuera de un contexto de cambio climático, pero hay algunos fenómenos que adquieren tal carácter, llegan a unos valores que se observan tan extremos que son mucho, mucho más probables en un contexto de cambio climático. Por ejemplo, pues hace poco se publicó un estudio de AEMET que mostraba que realmente el episodio tan fatídico de la Dana de Valencia hubiera sido menor tanto en afectación a un territorio tan grande como en cantidad de precipitaciones si no hubiera cambio climático.
I en certa manera, Jorge, s'observa qualque patró diferent a les Balears respecte de la península o de la resta de la conca mediterrània?
Pues sí que parece que esta primavera, si comparamos con la península, vamos a tener unas temperaturas un poquito más altas de lo habitual en Baleares. En la península serán un poquito más suaves y aquí serán ligeramente superiores.
I doncs ja ho podem fer de forma oficial, comença la primavera, nosaltres parlem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, que també és una tradició sempre en els canvis d'estació, el Manco connectar amb ells, ho feim molt sovint, però en aquest dia, si cal, encara més, per anunciar que aquesta primavera comença avui a les 3:46 de l'hora baixa, que serà inicialment càlida, que aquest cap de setmana ve un poc remogut, però el diumenge sí que podran gaudir d'un dia de primavera com a tal. Jorge Rodríguez, des de l'Agència Estatal de Meteorologia de les Illes, moltes gràcies.
Buen inicio de primavera.
Igualment per vostè. Que, per cert, després, a partir de les 11:30, parlarem de si mos afecta aquesta primavera, perquè hi ha estudis científics que sí, que diuen que realment està lligat a canvis d'ànim, a canvis d'emocions, hormonals, etc. Menys si serà veure això de la primavera, la sang altera. Després parlarem d'aquesta qüestió amb el psiquiatre José Carbonell. Ara tenim altres coses que celebrar. Atenció, 21 de març se celebra el Dia Mundial de les Persones amb la Síndrome de Down, una jornada dedicada també a reivindicar els drets, a reivindicar la inclusió i la igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu.
Així és, Marta, i enguany Down Espanya ha posat en marxa una nova campanya, ho fa cada any amb un missatge clar i directe. Enguany és No sóc jo, ets tu. L'objectiu és trencar prejudicis i fer reflexionar la societat sobre les barreres que encara existeixen. Mirau i escoltau.
Bueno, como le he dicho...
Ella es Sara.
¿Por qué preocuparse? Pero es muy importante que Sara se tome una pastilla.
Y tiene dificultad para entender ciertas cosas.
Los próximos 10 días.
Por ejemplo, ¿por qué siempre le tocan médicos especialistas en tratarla como una niña?
¿Qué se dice?
Tener síndrome de Down no es una dificultad. La dificultad la tienes tú cuando piensas lo contrario.
A través d'aquest vídeo protagonitzat per joves com na Sara, en Carlos, Nana o en Martín, es llança una idea contundent, i és que tenir síndrome de Down no és un problema. El problema és la mirada de qui no ho entén així.
La campanya posa el focus en la necessitat de canviar actituds i avançar cap a una societat més inclusiva, on les diferències no siguin un obstacle, sinó una riquesa compartida. I per parlar-ne ens acompanya en Tolo Márquez. Aquí ja podem saludar. Tolo, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia i moltes gràcies.
Encantat de saludar i te volia demanar, arran d'aquest vídeo que acaben de mostrar i escoltar per la ràdio, s'ha de deixar d'infantilitzar a les persones amb síndrome de Down? Perquè, clar, si tens síndrome de Down i tens 3 anys, és normal que te parlin com un infant, però si ja en tens 44, potser el llenguatge que hem d'utilitzar és un altre.
Bueno, aquest exemple que posaves, per exemple, és dir, un adult de 3 anys, sempre tendent aquest tret infantil. És dir, el que nosaltres reivindicam és que, al final, tractem aquestes persones com a persones. A partir d'aquí, entenem que tenen unes característiques, tenen unes capacitats, i que, per tant, simplement és entendre que dins aquesta societat on hi cabem tots, pues que no han de menyspreciar ni han de tenir aquest paternalisme que és innecessari.
Tolo, t'he de dir que m'encanta la campanya. La veritat, el vídeo troc que arriba moltíssim a la gent. És un vídeo que ho explica de forma molt clara i que pot semblar sutil, em pareix un detall, no? Parlar, infantilitzar, però és que és molt important. S'ha de començar per aquí. El problema el tenim la resta, a l'hora d'abordar la síndrome de Down.
Bueno, jo crec que nosaltres que ara ja duim tota una sèrie d'anys tractant en aquestes persones, te'n dones compte de que primer de cop, la primera mirada que han de tenir és en tot el que ells aporten. És a dir, jo no vos negaré que ells tenen, pues, que semblen sempre persones que són sempre feliços, que realment l'alegria és el que els envolta, i és vera, però jo dic, bueno, pues això ho tenen per aportar. Ben que dir, no tenim per què fer-los un tret tan diferencial, perquè llavors ells se senten com a que no poden compartir les coses. Per nosaltres, inclusió es forma part.
Tolo, anava a dir que si una cosa tenen les vostres campanyes, Tolo, és que d'alguna manera mos posen a tots una mica davant el mirall. Jo, la veritat és que veient, i ara recordo de l'any passat, que era que la gent que té síndrome de Down ho té molt malament, molt complicat per trobar feina, no? Que al final estan molt, molt exclosos del món laboral i que moltes vegades els prejudicis que té la gent a l'hora de contractar-los. Però és veritat que mos posen davant el mirall i mos fan fins i tot a vegades sentir una mica de vergonya, no? Perquè a vegades som nosaltres mateixos que sense mala fe els podem tractar de manera errònia o els podem infantilitzar de manera errònia. Creus que aquest tipus de missatges ajuden però realment a canviar la percepció social? Vosaltres teniu gent que vos diu, ostres, que la campanya això m'ha fet tenir vergonya de mi mateix perquè moltes vegades ho faig malament.
Bueno, jo el que vos diria és que les persones en síndrome de Down, si pots compartir amb ells moltes estones de la seva vida, tenen moltes coses que portar. I llavors també tenen, te'n dones compte que, per exemple, ells, una de les característiques que tenen és que viuen el dia, que demà no els hi preocupa tant, ni d'ahir se'n recorden tant, i que, al final, aquestes característiques, si desduïm en el nostre món, pues jo crec que ens ajudarien més a nosaltres i deixarien de tenir aquesta mirada, perquè, al final, és vera que tenim aquesta part més pràctica de que dius, escolta, jo no vull que els donin feina perquè fan pena. Jo crec que tenen algo que donar.
Que porta.
Val? És a dir, per tant, si no aconseguim eliminar aquesta mirada de pena, no aconseguirem fer un esforç més. Però jo faig la comparació en el món de les entitats socials. la sanitat social durant de fa 20 anys, 30 anys, 40 anys, vivíem de subvencions, vivíem de donar pena i que la gent mos donés. Ara ja no. Nosaltres volem donar un servei, nosaltres volem intervenir en la societat, nosaltres volem formar part de la comunitat. I en el final, la majoria d'entitats mos han professionalitzat. Entonces, també se va canviar aquella mirada del món social. Pues ara això ho hem de fer també amb les persones en cima de dalt.
Clar, tornant a la campanya, a Benescà, que també molta de gent gran se queixa de que quan t'arriba a certa edat t'infantilitzen. I tot i que tinguis ja 80 anys i tu vagis a passar consulta, a qui li expliquen la teva diagnosi és en el teu fill, en el teu curador o en el teu acompanyant. Clar, també haurien de canviar el paradigma a l'hora de relacionar-nos amb la gent. Els infants són infants, però quan s'acaba aquesta etapa, ja s'ha acabada. Tothom, un moment determinat, és que no sé si és un intent de protegir, que de vegades també pot tenir aquesta visió per part de la societat, però també campanyes com la vostra poses focus en que la gent en síndrome de Down té unes necessitats. Potser és que no li han donat prou visibilitat. Jo ara penso en sèries, que la ficció sempre és un bon termòmetre per saber com mostrar-nos la nostra realitat, i quan jo devia tenir 12 anys, jo recordo una sèrie que era Un médico precoz, que sortia el protagonista, un dels protagonistes era en Corky, que era un dels assistents que participava en aquesta sèrie, o Médico de família. Exacte. També ficció en gent en síndrome de Down que tingui un protagònic, no que sigui un personatge d'un capítol concret, sinó que tingui un pas específic dins la trama, ja no n'hi ha tants. Per tant, potser també, a més de campanyes com la que feis, tornar a posar gent en el nostre dia a dia, veure-les a tele, veure com se relacionen i sobretot entendre com funciona la seva vida, seria la millor manera, perquè allò que no coneixes no ho pots estimar o no ho pots entendre.
No, i sobretot també a vegades és perquè no tenim els precedents. Jo sempre dic, escolta, si tu arribes a conèixer la persona ja sabràs com l'has de tractar. Clar, si tu no la veus mai i te ve un dia i tu ja li poses... perquè és vera que les persones en síndrome de Down s'identifiquen fàcilment. Clar, jo dic, és que si el metge se preocupàs, per exemple, demanar-li coses, que ella contestàs les coses, veuria fins on poden arribar. És que jo crec que a vegades aquestes limitacions les posen d'antemano. Jo crec que simplement hem de conèixer. I pot ser que te puguis trobar amb una persona que no tinguis la capacitat d'entendre-te i que llavors haguis de fer aquella actuació més paternalista. Però, primer, molesta't en conèixer aquesta persona si ho pot assumir en aquell context o en aquell contingut que li vols dir.
Allò que mos deien de que cada persona és un món, cada Down també pot ser un món. Claro. És a dir, perquè cada, en aquest sentit, hi pot haver un grau major o menor d'afectació i hi ha molta de gent que pot una vida absolutament normal.
No.
Normal, que també ha utilitzat la paraula que no d'utilitzar, estàndard.
Val.
Molt ben apuntat.
És a dir, jo vos diria que nosaltres estimem més la normalització. D'acord? Com a sistema
inclusió,
de...
Inclusió, també, no?
Sí, exacte. Inclusió, la normalització. Nosaltres, l'ordinari, mos és ja extraordinari. És a dir, per tant, des d'aquests conceptes, pues, començar a treballar amb ells. Però és vera que en el final, ells necessiten també rebre aquesta informació, que no els tractem de manera que no ho entendran. És a dir, anem a donar-los el marge de la duda, no? Que ells participin d'allò que nosaltres li volen comunicar. I llavors, amb això, tindrem un coneixement i podrem actuar en conseqüència. Però sense el coneixement, ja, automàticament, posar-li el paternalisme és erroni.
Tolo, parlant d'aquest paternalisme, d'aquesta infantilització, també d'aquests problemes que a vegades també troben per accedir a una feina, quines altres barreres creus que encara troben ells, les persones amb síndrome de Down, en el seu dia a dia?
Bueno, jo crec que s'ha avançat moltíssim, el sistema en l'administració pues, és bastant garantista i quasi totes les persones són ateses. Jo crec que encara mos queda individualitzar més els processos i també crec que mos falta aquest formar part de la societat estigui més avançat, no? Mm-hmm. Perquè realment nosaltres ara ens estem focalitzant molt en totes les activitats extres, és a dir, la part esportiva, la part d'oci, perquè ells, és a dir, ells van a veure una pel·lícula i l'entenen perfectament. És a dir, per tant, tot és una qüestió d'anar fent i obrint portes que potser fins ara estan un poc més tancades per ells. I jo crec que anirem, amb això anirem avançant. És a dir, la societat també és cada vegada més inclusiva. Jo crec
s'ha avançat molt, veritat.
S'ha avançat molt.
Com si mirant 20 anys enrere, resta fins i tot 10 anys enrere. O sigui, sí, és vera que anàvem avançant, però no sé si hi ha altres models no? No sé si de ciutats, de governs, de projectes laborals que siguin un referent en el món de la inclusió per a les persones amb la síndrome de Down.
Per jo, de vegades vos dic que el més important és individualitzar.
Exacte.
Perquè jo he conegut Downs amb moltes capacitats i Downs molt més limitats.
Com en tota la vida, no?
Exacte.
És a dir, però és que això mos passa a les persones sense cap tipus de discapacitat. Per tant, al final tu dius, has de perdonar a cada persona allò que necessitarà.
Que uns aconsegueixen una carrera universitària, com és el cas d'en Pablo, no? Que és
exactament
com un referent en aquest àmbit, i persones, no, igual que nosaltres, que tampoc no ho aconsegueixen.
Igual que hi ha una persona extraordinària, doncs hi ha una persona en síndrome de Down extraordinària. I n'hi haurà una altra que no, que serà més, tindrà les seves limitacions. I tu al final el que li has donat és que pugui tenir una vida plena. I al final, per tant, nosaltres individualitzem cada vegada més el procés.
Com va dir Gemma Cuervo en el darrer missatge que va deixar a xarxes, abans de morir, hem d'aprendre a posar-nos en les sabates dels altres. És tan senzill com, evidentment, no tothom pot passar un dia amb algú que tingui síndrome de Down, no pot passar un dia amb algú que tingui una malaltia rara, no podem passar un dia per entendre una mica com és la seva vida i deixar de ser tan paternalistes o aprendre a tractar millor la gent. Per tant, campanyes com aquesta pens que ajuda a sensibilitzar i, sobretot, tot es resoldria si mos poràssim una horeta dins les sabates d'un altre. Jo crec que si féssim això, la immensa majoria de problemes que tenim al món i a la vida quedarien resolts, però així, és que ni un segon tardaríem amb entendre, perquè sabríem allò que és.
No puc afegir res més, perquè és veritat que és un missatge preciós el que acabes de donar, recordant les paraules de Gemma Cuervo, veritat, que per cert va ser que és llegat, i és vera, tal vegada el que li passa a la societat és que simplement necessita una alta dosi d'empatia per posar-se a les sabates de les altres persones. No soy yo, eres tú, és el lema d'enguany d'aquesta entitat, Asnimo, avui hem conversat amb en Tolo Márquez. Moltíssimes gràcies i tant de bo se facin passes endavant per aconseguir aquesta empatia a la que feien referència. Moltes gràcies, Tolo.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat i que les passes comencen per aquí.
Exactament, passeta, passeta. Gràcies, Tolo. 11 i 25, uns consells. Continuem i parlam de com la primavera afecta els estats d'ànim.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Dissabte a les 12 torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc. Benvinguts.
Segueix amb Esports 3 en Joc des del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
11:28. Joana Maroto, serà per això que la primavera mos remou un poc?
No sé què t'he de dir, però diu la dita, això, que la primavera la sang mos altera, però és només una expressió popular o realment el nostre cervell i les nostres emocions canvien en l'arribada del bon temps?
I en Vivaldi de fons, contar-vos que més hores de llum, temperatures més suaus, ganes de sortir, però també cansament, apatia o fins i tot tristesa poden ser protagonistes durant la primavera. Avui en volem parlar i ho volem entendre que ha de cert en tot això amb el psiquiatre José Carbonell. Aquí ja poden saludar. José, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Com sempre, encantats de saludar-te. I la gran pregunta que avui volem resoldre amb un professional de pinyol vermell com el teu cas. Et certa la dita de que la primavera la sang altera? O és una excusa que s'ha cercat la gent que anava una mica remoguda per poder tenir oportunitats de quedar amb horitzontal en qualque altre?
No, mira, és real i sempre que tenim una estació que implica canvi, per exemple, el que és la primavera o el que és la tardor, és quan la gent s'altera més, que es passam de l'hivern a l'estiu, i ara que mos trobem amb aquest temps, que de vegades fa bon temps, de vegades ara surt tot sol però fa fred, i que mos trobem així, el procés d'adaptació fa que la gent ho passi malament, que tingui aquest cansament, que li costi aixecar-se de matins, que no se trobi bé, més irritabilitat, consumim més cafè. Entonces, en general, si és una realitat, una gran realitat, i moltes vegades a consulta el que veiem és que la gent que estava bé se comença a descompensar una miqueta, la gent que estava malament està pitjor. O sigui que aquí a Mallorca és una gran realitat.
És allò que tu a vegades mos expliques, no? Que quan caben les fulles és quan la gent se comença a descompensar, a desequilibrar. Però no sé si en aquest canvi que tenim ara la llum mos pot ajudar, perquè té un paper clau, no?, en el nostre estat d'ànim, que tanca més hores de llum, el dia dura més, tens com més ganes de fer coses. Pot ajudar a afavorir, en aquest cas, la llum?
Quan caigues les fulles i en sortis les flors.
Exacte, són dos moments, flors, no?
Són els dos moments. Se produeix una sensació de disfòria, que és això de dir, tens la sensació de que hi ha més llum, que he d'estar més bé, però en el mateix temps el cos no me respon, que és el procés aquest, on de vegades tens un cansament per el procés d'adaptació. Pensa una cosa, pensa que estan sortint les fulles, ja la naturalesa mos demostra que està fent un procés, i a nosaltres inevitablement aquest canvi mos afecta. Te diria que de vegades la manera de passar és al revés. O sigui, veiem a la gent més alterada, veiem els nins més alterats, veiem a les mares més alterades, i mos donem compte que la transició que se fa naturalesa, també la sentim nosaltres.
Home, és també un alivi, pensar que si mos trobàvem un poc més remoguts, si mos trobàvem un poc més cop piu, pot ser per el canvi d'estació. A vegades necessites una explicació, i aquesta explicació t'ajuda, no?, a portar un moment difícil, afecten els canvis d'estació a les persones, i tenir una explicació al darrere te pot donar un poc de conhort.
Jo, de fet, som d'aquestes persones que diu quan es costa demana de repòs, has de fer repòs, i si en aquesta transició...
Un poc, no?
Sí, claro. La paraula que té prohibida totalment en els despatxos és procrastinar. O sigui, quan es costa, demana. No fer les coses, has d'escoltar i has de fer cas. Perquè la primavera, si la gent sempre ha dit que la sang altera, és perquè és una realitat. O sigui, mos costa molt adaptar-mos, i aquest cansanci l'hem de gestionar com part de la naturalesa, com part de la nostra adaptació en aquest canvi. És que jo no sé vosaltres, però què fred que fa ara, com ho feis, perquè surten al carrer, que fas d'ús una lliqueta, però després es ventes gelat. Crec que va nevar en el Puigmajor dissabte.
Sí, no fa
sí,
res.
Que jo vaig desorientat.
Per tant, doctor Carbonell, si jo ara dilluns telefonés a na Marta Garau i li digués, sí, no venc a fer feina,
mira,
diré, com m'ha dit el doctor Carbonell, estic escoltant el meu cos.
Però t'ha dit que no pots procrastinar.
No, ha dit que procrastinar queda prohibit com a cosa negativa.
Tant,
que si es costa demana no fer res, no hem de fer res. Fer?
Sí, però vosaltres m'heu demanat si era realitat, no que s'ha de fer davant d'aquesta realitat.
Què s'ha de fer? Què s'ha de fer? No m'han matitzat.
Hombre, lo que s'ha de fer...
Cadascú entén lo que vol.
No perdre ses costums. Han de continuar l'estructura vital que nosaltres duim, anar a fer deport, anar a fer feina, perquè aquestes coses mos ajuden a sortir una miqueta d'aquest forat que mos ficam, o sigui, evitar consum excessiu de cafè, evitar el consum d'altres substàncies que mos pot afectar l'estat d'ànim, que és el que moltes vegades... i continuar sortir a passejar, si podem, i anar
socialitzar,
fent coses.
No sé si el doctor Carbonell...
Dilluns vendrem a fer feina.
No, sí, això no hi ha excuses ni canvis d'estació.
No,
el que li volia demanar al doctor Carbonell és si nota un increment de consultes en els canvis d'estació.
Sempre és una cosa realment molt significativa. I, a més, jo ja ho faig, preventivament. Jo, en els malalts que venen a veure'm que estan bé, els dic...
Alerta.
Heu de passar per aquí perquè vos vegi durant primavera, no sigui que te descompensis. O sigui, jo ja vaig... O moltes vegades, la gent que està compensada i que està bé, li dic, vine per primavera i per tardor.
Les flors i les fues.
Les flors i les fues, perquè és quan la gent ho passa més malament, i ara ve el canvi d'hora, o sigui que...
Aquí volia anar jo, doctor, el canvi d'hora, perquè no només és que encetem en una estació nova, que, com a tot canvi, pot ser que mos remogui una mica o mos alteri el bioritme, però a partir de diumenge que ve tindrem 2-3 setmanes d'adaptació o dormir una hora manco, perquè s'avança el rellotge. Psicològicament, això com us afecta? I sobretot com ho hem de gestionar?
Pues varen trobar, per lo vist, que el fet de canviar d'estació no era suficient i varen dir, aprofitarem i afegirem canviant d'hora per si en una cosa no t'has desestabilitzat, te desestabilitzam en la següent. Hombre, pues realment a l'hora de la salut mental sí que es verà que mos posa una miqueta més difícil el fet de aquest doble ajuste que tenim que fer per a funcionar bé. I cada si ets una persona sensible, has de tenir present que has d'anar molta precaució durant aquest
temps. I enguany, mare, t'ho perdona, que cau superbé, perquè després ve Setmana Santa.
Sí.
Tenen com el manco, aquells que puguin fer vacances, un parell de dies de vacances per ajustar-nos. Com la Joana, que en farà de vacances de Pasqua.
Sempre. Com en tot, sempre hi ha com dues cares de la moneda, no? Una mateixa moneda que té dues cares ben diferents i costa a vegades d'equilibrar. D'una banda, hi ha gent que té aquesta astènia primaveral, que té com a més peresa, com a més cansament, i després hi ha l'eufòria primaveral, no? Aquesta gent que s'engresca amb el canvi d'hora, amb més llum, és el meu cas, per exemple, no? Els dos casos s'han d'equilibrar, no? És vera, al final jo m'acosta més el canvi d'hivern, el canvi d'hora d'hivern no m'agrada tant, m'acosta més, me pesa més, no m'agrada tant, tot i que hi ha gent que el defensa. A mi m'agrada que hi hagi més hores de sol, no? Per d'alguna manera aprofitar més el dia. En aquest cas, com podem equilibrar-nos també?
Mira, fixa't, jo sempre dic que el millor de tot és comunicació. O sigui, hem de dir a la gent que tenim al nostre voltant, si a nosaltres mos afecta, escolta, estic més irritable, perquè el que te produeix moltes vegades és aquesta disfòria, que de vegades estàs bé, de vegades estàs malament, de vegades estàs una miqueta més irritable. Si tu a la gent que tens en el teu entorn li dius... Perquè, clar, si s'ajunta la persona que està amb més ganes de fer coses, una miqueta més irritable, i la persona que està que no pot en la seva ànima perquè té aquesta astènia primaveral, entonces venen les discussions i tot se complica més. La comunicació és molt important, tenir present que tots dos estan afectats per el canvi de la primavera i que a través de la comunicació les coses se poden atemperar una miqueta.
I si ho fa com una broma en el principi, no? Com aquestes ganes coitals que poden venir associades també a la primavera. Això
bueno.
També...
Bueno. Joana Maroto, jo som de l'eufòria primaveral i acte seguit vull parlar de l'eufòria coital amb el doctor Carbonell, meravellós.
Això ho ha dit ell. De fet, ha començat la secció parlant precisament d'aquesta part, no, també?
Que... O sigui, jo no havia sentit mai això de que la primavera...
La forto altera.
El coito altera.
Segur que
això, altera. Això no. Sí que vos puc dir que el millor la persona que no té ganes, no té ganes. O sigui, si una persona té astènia primaveral, no té ganes de res. I la persona que està irritable, tampoc te pensis que tingui moltes més ganes, crec jo. Està més sensible, més irritable, però cada persona és un món.
No, però sí que és cert, doctor Carbonell, jo això m'ho compta, les meves 50 millors amigues que estan fredines, que entenc que algunes, sí. Que normalment per primavera sorgeixen o tornen a comparèixer antigues parelles que envien el típic missatge de com estàs quan arribes a primavera. Sí. Això és perquè hi ha gent que està com amb ànim, amb ànim ujocandi, per dir-ho de qualsevol manera.
El cuerpecito de viernes, exactament. Com dius tu, eh?
Jo pensava que quan és lo de 50 anaves a dir una altra cosa.
No,
que...
no, no.
O sigui...
Sempre amistats. Jo sempre et xer per allò que m'ho conten. Jo ja estic retirat.
A primavera pot passar qualsevol cosa. És el moment de fibrilació de l'estat d'ànim. O sigui, si nosaltres normalment estem d'una miqueta més estable dins aquest estat de fibrilació, sí que és vera que moltes vegades els filtres que posam a l'hora de dir coses o comunicar-nos, pues, mos ho votam, i sí que és vera que podem contactar-se amb experts i fent coses que potser...
que no sé si convé.
Jo recomano pensar-s'ho dues vegades abans d'escriure determinats whatsapps.
Escolta, se parla respirar... a la literatura, a les pel·lícules dels amors d'estius, i ara també haurem de parlar de mors de primavera que mos alteren i que mos fan cridar els ex.
Amors,
no.
Amors de primavera reciclats.
Exacte, hem d'anar
alerta. 5 respiracions llargues abans d'escriure segons que per WhatsApp. De totes maneres, estem d'acord que comença la primavera i que hi ha estudis científics que demostren que afecta molt, afecta l'estat d'ànim, afecten els canvis d'estació. Si qualcú ja se comença a notar un port remogut, doctor, quins consells podrien donar per afrontar els canvis d'estació de la millor manera possible, tot i que és com explicaven a Joana, és vera, no és tan dur com el d'hivern, se du millor, però quins consells podríem aportar?
Primer de tot, si és una persona que faci una miqueta sa rutina que sol fer habitualment, mm-hmm. però en sa consciència de que no se pot exigir massa. O sigui, ser més tolerant amb un mateix, sobretot hidratar-te bé, sobretot menjar de manera equilibrada, no fer abusos. Jo suggereixo que no prendre alcohol o no beure massa, que fer durant el procés que no te trobis massa bé, intentar dormir el que te demanis cos, sobretot en el canvi d'hora, i ser conscient de que la gent en el teu entorn, igual que tu, a lo millor, o teniu aquesta estènia, aquest cansanci, o està una miqueta més irritable. Això que vol dir? Que també hem de ser més tolerants amb la gent que tenim en el nostre entorn, sobretot en el començament de la primavera.
Ostres, a veure si avui tot versa sobre la frase que hem comentat abans, no? La importància de posar-se les sabates dels altres, que explicàvem amb l'anterior convidat, mira, i tal vegada, totalment. Recordem aquestes darreres paraules de Gemma Cuervo, de l'actriu.
Tenim plus de paciència. Sí, si veiem que la gent està irritada, pensar que pot ser després de primavera.
Totalment.
I així també s'evitarien molt de truix, sobretot enfadar-se necessàriament. Perquè si ja saps que ets a primavera, ara això, tot aquest bon ell, hi poden donar una bula papal d'una setmana.
Ja no més.
Tota sa vida no ets a primavera ja no i ja m'ha entrat dins la tardor. Per tant, això també té un moment finit, però ara aquesta primera setmana...
M'ho serveix d'excusa.
Si no et canvis, podria ser primavera, m'ho ha dit en José Carbonell.
Sí, però has de tenir present que la gent entra dins la primavera de vegades no en el mateix temps, o sigui, no és físicament, o sigui, a partir de dia 20 i tant, tots a dia tal. Hem de tenir present que el procés de la primavera la gent està irritable, una miqueta més irritable del normal, més vulnerable, més sensible, i aquella gent que estigui en tractament que va en precaució.
Com aquella cançó, allò d'una ciutat, seria Spring, State of Mind, no? És a dir, la primavera, un estat d'ànim, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
Idò sí, és un estat d'ànim que pot canviar a partir d'avui, si no ho heu notat, qui sap si sou puntuals com rellotges, perquè comencen les 3 i 46 minuts aquest canvi d'estació que anuncia el bon temps. Bon temps, per cert, aquest cap de setmana no molt. Diumenge sí que millora una micona per si podeu o voleu anar organitzant qualcuna excursió o sortida. Doctor Carbonell, imagino que a vostè no li ha afectat molt la primavera, o
sí? Claro que sí, jo som humà també, jo som una persona, jo m'adono sa llicència de procrastinar.
Mira, això m'ho apunta, perquè és vera que a vegades, si procrastinem, podem ser més feliços, fins i tot.
Totalment. Forma part de sa vida. Però és la part positiva.
Exactament. Moltes gràcies per aquests consells.
Gràcies.
Ara només falta que els apliquem en el nostre dia a dia. Fem una petita pausa. Són les 11 i 41 minuts.
Abren las puertas de todos los mundos, los rayos dan paso a la vida entera, los trenes aminoran ya su marcha, tras la ventana la primavera, y al menos tú aún crees en la gente, en este mundo de todos contra todos deslizas tus hojas por mis arenas, y entonces te pones a cantar.
TV3 Ràdio. TV3 Ràdio és entreteniment.
TV3 Ràdio. TV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. I TV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
El dia amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
Són les 11 i 43 minuts, aquí continuem el dia a través de la ràdio, a través de la televisió i ja posant el focus el cap de setmana i fins i tot a la setmana que ve amb alguns esdeveniments marcats en el calendari. Ara canviem completament de registre perquè avui volem parlar-vos de vi, de territori i també d'experiències que connecten amb els sentits. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine
is really made from all these things. I ens traslladam fins a Can Aixartell, on s'han organitzat un tast de vins de la terra, una oportunitat per descobrir de ben a prop la qualitat i la personalitat dels vins mallorquins. Una experiència que no només convida a tastar, sinó també a entendre el procés, el paisatge i la feina que hi ha darrere cada botella, perquè el vi és cultura i també és territori.
I per parlar-ne tenim en nosaltres, o poden saludar ja, un dels grans noms d'aquest sector, Enola, que és Francesc Grimalt, aquí ja poden saludar. Molt bon dia, Francesc, com estàs?
Bé, molt bon dia. Bé, primaveral.
La cita és dilluns, dia 23, en aquest indret de Pollença, Can Aixartell. Què fas per això d'un tast de vins en un entorn com aquest i quin tipus de vins també s'hi podran trobar en aquesta experiència?
Mira, aquest tast se fa, sobretot, és un tast molt descriptiu de lo que són dues varietats molt mostrades i importants dins Mallorca, que són Esquellet i Esmanto Negre. No? I el que hem fet és una miqueta descriptiva de com són Esquellets i com són Esmanto Negre, no? Que tenen unes percepcions organolèctriques i sensorials completament diferents una de l'altra. I, mireu, en el cas d'Esmanto Negre, és una varietat que és més fruitosa, amb un calç natural i molt més redona d'imboja. I, per contrari, Esquellet és una varietat molt més fresca, molt més matinós florals que no, per exemple, Esmanto Negre. Per descriure-ho de qualsevol manera.
Clar, vosaltres ho teniu molt per mà, tot això, i més tu com a enòleg, sí. Francesc, però per la societat en general, participar d'aquestes cates a vegades ajuda a valorar més aquest producte local, apostar per el nostre patrimoni, no? Ajudar-lo, ajuda a conèixer-lo de prop.
Sí, és cert, vull dir, estic completament d'acord amb la que diu Walters, que es vi és més enllà d'una beguda, és cultura, i la que diu Walters és territori, és una cosa molt, molt important des del meu punt de vista. I clar, aquesta escata la que intentem fer és una escata a nivell de pedagògica, no? A nivell de mostrar aquestes dues diferències, vull dir, sobretot intentem que una cosa molt important, a part d'ensenyar, és disfrutar, perquè el vi és un element per disfrutar, és un element que ha creat l'ésser humà per disfrutar.
És un tast obert a tot tipus de públics, principiants, gent que conegui més el món de prop?
En aquest cas aquesta primera edició, la que hem fet ha estat convidar gent de fora, periodistes que venen de Madrid, gent que ve de França i tal, per donar-los a entendre com s'està... com s'està cuinant el món del vi a Mallorca, que crec que està vivint un dels grans moments. Per desgràcia, enguany no serà obert a tothom, però sí que volem que l'any que ve sigui obert a tothom. Així com han fet altres esdeveniments que han estat oberts a tothom i només faltava escriure-se, en aquest cas hem volgut fer aquesta prova, una prova pilot, de la qual estem molt... En el mateix temps que orgullosos a la part que nerviosos, perquè m'ho funciona tot bé, i enguany serà, per desgràcia, serà un aforo de 40 persones, que ja està més que exaurit, gràcies. Gràcies a Déu.
I Francesc, tenim cultura d'esví. Ho dic perquè normalment jo quan queden gent, n'hi ha un que en sap i 8 que només en beuen. I diuen que no en saben. Això... Aquest tats que organitzau és una molt bona manera d'anar introduint-se en aquest món.
Sí, com dius, efectivament és així. El que passa que jo, me sap greu, però amortitzaria una cosa que tu has dit. És que això de que si gent en sàvia o no en sàvia és un gran problema en el món del vi. Vull dir, el vi és un element per disfrutar, com el cinema. Tu t'has plantejat mai que la gent, quan va al cinema a centrar-te, diguin, vostè sap que és un flashback? Vostè sap qui és en Sidney Poitier? Vostè sap... No, vull dir, jo vinc aquí a disfrutar i menjar unes palomites i disfrutar d'un espectacle, no? I el món del vi és exactament el mateix. El món del vi no és per crear espècie, no és per disfrutar. Si tu, m'agrada molt, t'he dit que tothom vol vi. El problema és que a dia d'avui la gent se decanta per altres begudes perquè li fa com a por el fet de... Ah, ja també no m'entendré, saps? No, és que no me falta entendre, és un element de plaer, no?
Exacte, per gaudir. Igual que el cinema, has fet aquesta comparativa i ja mos has conquerit, podríem dir, Francesc. I és vera, perquè a la fi se tracta de simplement gaudir, no? I jo crec que és el que se pot experimentar a través del vi. Recordem, aquest tast és el proper dilluns i és una autèntica aposta pel nostre producte local i també difondre el nostre producte a la península, perquè d'aquesta manera sigui popular no només pels nostres, sinó també pel món sencer. Francesc Grimalt, moltíssimes gràcies per aquesta aportació.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana a tothom.
Igualment per tu. I ja que Francesc mos feia aquesta connexió tan interessant entre vi i cinema, és moment ja d'anar al cinema.
Una setmana més, Scarlett O'Hara, des de Tara, ens ha anunciat que és hora de parlar de cinema, d'estrenes, i encetarem aquesta secció amb una de les pel·lícules més esperades de la temporada. Parlam de Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar.
¿Me quito lo del albornoz?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
El director manxec més universal estrena Amarga Navidad, una pel·lícula que torna a explorar un dels seus temes més recurrents, el dolor, la memòria i la frontera entre realitat i ficció, cosa que ja va fer, per exemple, Hable con ella o Dolor i Glòria. La història segueix en Elsa, interpretada per Barbara Leni, que la veiem ara en aquest tràiler, una directora de publicitat que intenta superar la mort de la seva mare refugiant-se en la feina fins que una crisi emocional l'obliga, volien dir, a aturar-se i haver de confrontar aquest dolor. El film també introdueix una segona trama amb un director de cinema interpretat per Leonardo Sbaraglia en un joc molt propi d'Almodóvar entre vida i creació artística. Durant les entrevistes de promoció, Almodóvar ja ha avisat que és una de les seves pel·lícules més personals amb una forta càrrega autobiogràfica i un ús molt marcat de l'autoficció, que tots podem entendre que serà en aquest director que interpreta Leonardo Sbaraglia. Un càsting de pinyol vermell, perquè surt Aitana Sánchez Gijón, Victoria Luengo, Kim Gutiérrez, Carmen Machi, Patrick Criado, Rosy de Palma, Nieves Álvarez, Milena Smith i ara citàvem a Bárbara Leni. És a dir, un ramell del bo i millor del cinema espanyol i molta presència balear, perquè Victoria Luengo i Rosy de Palma són de ca nostra. La pel·lícula juga a desdoblar-se i fins i tot a criticar-se a si mateixa amb personatges que qüestionen el propi relat i també el paper de l'autor. Jo ahir en parlava en la crítica de cinema de Tenton, l'Eugenia San Pedro, i li vaig dir, tu tens la mateixa sensació, sense haver la vista que tens jo, que Amarga Navidad és com a la segona part de Dolor i Glòria, aquella espècie com a d'auto-homenatge que se va fer en Almodóvar, i crec que tots els que seguim en aquest seu cinema entenen que sí, després d'aquest parèntesi que va suposar The Room Next Door, L'habitació de al lado, la primera pel·lícula que ell va fer en anglès. Què ha dit la crítica? En Boyero no l'ha vista, perquè el crític del País, el tòtem de la crítica, no hi ha pogut anar perquè diu que no li ha arribat l'entrada.
Que avui dematí que no el germà de l'Almodóvar ha fet un tuit al respecte, sí, diguent-li que, escolta, han fet 9 passes, si no has tingut un moment per venir, per ventures, perquè no has volgut.
També jo crec
que... Vull dir que ha volgut criticar que no han fet passes per la premsa i n'hi ha hagut 9.
Molt bé, aquesta lleona almodovariana defensant Amarga Navidad, però també hem de posar en context, diguéssim, la mala relació que tenen entre el crític i Pedro Almodóvar d'ençà que Bollero va decidir criticar alguna de les seves pel·lícules. Vos deies, la crítica i les opinions estan dividides. Alguns la defineixen com una obra refinada i molt ambiciosa, centrada en la moral del fet creatiu, i d'altres consideren que és una obra menor dins la seva filmografia i massa artificiosa en algun moment. Jo he vist un reportatge d'esmobles que surten en aquesta pel·lícula i jo vull viure dins l'escenari d'Amarga Navidad, com viuria a 50.000 pel·lícules d'Almodóvar, com per exemple El pis de Kika. Fascinant, el manco a nivell serà... fotografia. Música d'Alberto Iglesias, que l'altre dia vaig escoltar un fragment i és una fantasia, i llavors també poder veure a tota aquesta plèiada d'actors fent feina junts, que per molt xeracó que siguis guió, que no ho sé perquè no l'he vist encara, ja paga la pena.
Jo crec que és una aposta assegurada.
Jo aniré aquest cap de setmana. Fa temps que no vaig anar al cine en sala, i aquest cap de setmana
idò,
toca anar allà a fer una
revisió. Pots triar dissabte, que farà més mal temps que diumenge.
Dissabte, perfecte, m'ho apunt.
Tenim una més, que jo també l'aniré a veure, probablement aquest cap de setmana.
Aïdò, si la Marta m'ho demana, canviant completament de registre, en Whistle, El silbido del
no
mal...
No me referia a aquesta.
Ah, no. No, un moment. Estimats oients, estimats espectadors, jo ho explic. Com que no té temps, jo he dit, me votaré la segona,
clar,
pel·lícula...
És que també aniré a veure aquesta.
També l'aniràs a veure.
Qui tingui fills i qui li
no,
agrada...
No, és que Spider-Man no la podràs veure, per això que t'ho diu en Xisco. Ah.
Perquè s'estrena juny. Lo que s'ha estrenat, estimades, és tràiler.
Ostres! Clar,
un moment.
M'heu embullat tot el dematí. Jo deia, no me consta, no me consta.
Me queda mig minut. Què vols, Whistle o Spider-Man?
Whistle.
Idò, me sap greu, quieta, no he posat amb Spider-Man. Posam el tràiler de Whistle, El silbido del mal, que sona i es veu així.
Habrá psicólogos especialistas en duelo por si algún alumno necesita apoyo. Esto es duro para todos. El señor Reyes.
Com la va dir una Marta, pel·lícula de terror adolescent, dirigida, en aquest cas, per Corin Hardy. Ja conegut per títols com La monja i The Hollow, i torna un gènere amb història que barreja malediccions antigues i adolescents en perill. Recordo una mica pel·lícules del gènere com aquella que se deia...
La monja, de nom.
Les finals, aquella que te mataven.
Scream?
Ara ho tinc aquí apuntat. Destino final, gràcies, Bernat. He volgut avançar-me un paràgraf i no ho sabut fer. La pel·lícula segueix un grup d'estudiants que troben un objecte misteriós, que és un antic xiulet de la mort d'origen asteca. Quan el fan sonar, descobreixen que han invocat les seves pròpies morts futures. I a partir d'aquí, el film es converteix en una cursa per trencar la maledicció abans que no sigui massa tard. La crítica ha dit que ofereix allò que promet. Per tant, també quan una pel·lícula t'adona allò que tu creus que vas a veure, doncs avanti, ho tenia aquí apuntat. El film veu clarament de sagues com Destino Final, amb morts creatives i inevitables, però amb una volta de rosca pròpia, aquí la mort és la del futur que s'avança.
Home, sí que és vera que pot ser entretinguda i,
ja
i prou, igual que Destino Final, que són les pel·lícules a les que feies referència, que ja se sap com acaba, però no deixarà de ser una pel·lícula entretinguda. I el que volíem explicar abans és que despidre només tenim el tràiler.
Només tenim el tràiler.
Per anar escalfant motors,
obrim
no?
Obrim boca, el posam?
Sí, per venga. Favor.
Dale.
No me lo creo, nuestro primer día en el MIT. MJ, venga, finge que no estás más contenta de lo que has estado en tu vida.
No puedo.
¡Ah, lo sabía!
$718 milions de reproduccions en només 24 hores, mare segons dades de Sony.
El tràiler que tenim ara,
el tràiler més vist de la història.
Justament, ara que l'acabem de posar.
Exacte, nosaltres hem afegit una reproducció. La pel·lícula marca el retorn de Tom Holland com a Peter Parker en aquesta nova entrega que es dirà se diu No Way Home, aquesta Brand New Day. Clar, com que tot aquest títol és de New Bye, en boia. I 718 milions de persones ja l'han vist. S'estrenarà dia 21 de juliol.
Hi ha ganes?
Moltes. Moltes, la veritat. Jo crec que agraden a grans i petits aquestes sagues de Spider-Man. Idò, avui el que el manco sabem o coneixem és el tràiler, però fins juliol haurem d'esperar.
I et dic una cosa, si qualcú té agilitat...
Llança taranyines amb la mateixa velocitat.
Si qualcú té agilitat per poder moure's com Spider-Man en aquesta ràdio, és precisament el proper convidat, en Juan Ganostro.
Mira el que està preparant. Sí, és que l'he pillat així, fent... No. Juanjo, bon dia, com va?
Molt bon dia, molt bon dia. Som molt fan de Spider-Man i també de les pel·lícules de Batman, no? que m'agraden moltíssim.
Hauràs d'esperar fins a juliol, com ha dit en Xisco.
Esperaré, som un home pacient.
El que és imminent és l'actualitat esportiva, perquè el cap de setmana està just a punt de començar amb moltíssimes notícies.
Sí, i la primera gran cita és avui vespre, en directe per IB3 Ràdio, l'Illes Balears Palma Futsal, que debuta a la Copa d'Espanya. Anem a veure si a la fi el conjunt d'Antonio Vadillo, el conjunt balear, aconsegueix el seu primer títol nacional. Té títols europeus, té títols mundials, però encara no ha guanyat un títol nacional. Avui debut a la Copa d'Espanya contra el Manzanares, partit a les 6 del capvespre, es juga a Granada i el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. I demà juga el Reial Mallorca, un partit clau, un partit importantíssim contra l'Elx, que de guanyar el conjunt de Micheli sortiria de la part baixa de la classificació. L'Elx que es troba allà, que es troba en aquestes zones baixes, zones de descens, per tant, és importantíssim que el Reial Mallorca guanyi i ho contarem demà a partir de les 12.
Us escoltem tot d'una i d'oi, ampliem aquesta informació. També saludem a Clara i Mami amb els continguts del Dia Menorca. Bon dia, companya.
Molt bon dia. El Dia Menorca avui parlarem amb la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent. Volem saber, en matèria d'habitatge, quines són les passes a seguir ara que tenen l'estudi d'habitatges buits realitzat per l'OPSAN, que justament ahir rebíem en el tècnic en Borja Pellejero. Es va explicar tots els detalls dels habitatges que podrien estar buits i de volem saber amb quines són ara les següents passes a seguir per l'actual equip de govern del Consell Insular de Menorca. Després conversarem amb Irene Estaún, ella és la coordinadora del projecte Artemis. Acaben de finalitzar la restauració de 1.800 metres quadrats de la praderia de Posidònia de Cala Blanca a Ciutadella. És divendres, per tant, tenim crònica social menorquina amb el nostre estimat Silve Pons, que mos porta novetats de Rafaela Carrà, que crec que valtros ja també n'heu ratllat
I
amb
tant,
el dia.
I tant,
que nosaltres les descobrirem avui.
Resistir.
No sé si és que n'hi ha de noves, eh? Però avui sonarà Carrà en el programa i això ens agrada.
Us escoltarem de prop, i tant que sí. Notícies, bon cap de setmana.